Y ahora sí, abordem el tema d'esta professora que ha sigut acomiadada de la llista d'interns després de 35 anys per no tindre el seu de valencià. Ens acompanya un docent i amb experiència a l'estranger, que ell és Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia.
Santi, una persona està 35 anys d'interina, això ja el primer, i el segon no té el títol de valencià.
Bé, primer una miqueta a comentar com funciona la borsa. La borsa d'interins normalment, ese requisit de valencià ja està predeterminat, vull dir, ja té el demanen d'entrada. Sé que en alguns casos doncs es fan excepcions, doncs per diverses raons, doncs per exemple perquè no n'hi ha personal o coses així, no? Que imaginen, o no ho sé concretament, que serà el cas d'esta persona. Però el que vull dir és que normalment tot el professorat que entrem, jo quan vaig entrar i el que ha anat entrant és després, sabem que així n'hi ha una sèrie de requisits que inclouen també, per descomptat, la capacitació per a ser professor de la teua àrea, de la teua especialitat, no? I una de les coses que es demanen, no?, és evidentment la capacitació lingüística, I la capacitació lingüística simplement és que tingues el nivell, que és una cosa que cada vegada és més habitual a la Unió Europea. Has dit el C1, no? El nivell màxim seria el C2 perquè la gent m'entenga. El que abans diem en la Junta Qualificadora, el mitjà o l'avançat o l'elemental, no? Estos nivells, ara doncs són A1, A2, B1, B2, C1, C2. I el A seria l'inicial, el B seria el mitjà i el C, que té també dos nivells, seria el més alt, no? I al professorat ni tan sols li estan exigint el més alt, que jo personalment pensé que, home, una persona que es posa davant a ensenyar, doncs estaria bé, no?, que tinguera el més alt, sinó l'immediatament inferior, el que abans es coneixia com a mitjà. Però he de dir que és un poc estrany, no?, que després de 30 anys, que tots els anys els interins, perquè la gent ho sàpia, ara no, perquè està canviant tot el tema en la Unió Europea i no podrà haver tants interins com fins ara i tot això, però abans l'administració tots els anys et demanava tota la documentació i els requisits i tal. Per tant, tots els anys probablement li recordaria que era convenient traure's el nivell, la capacitació lingüística, el nivell de llengua de valencià. Que, per cert, també s'exigís, faltaria més, el de castellà. El de castellà, crec recordar que per al professorat que ve de la Unió Europea, doncs també ha de presentar una sèrie de certificacions, de documents que demostren que té una capacitació suficient per a... Bé, és que faltaria més, no? Jo sempre dic que l'ensenyament és transversal, i encara que jo soc professor d'una instrumental, que són les de l'àmbit lingüístic, castellà, valencià i anglès, entenc que les altres matèries no és que siguin competència meua, però també he de posar tot el que puga per a que les aprenguen en la meua assignatura. Vull dir, si tu fas història, com ho fas? En castellà o en valencià? Per tant, no seria de rebut que el professor no sapiera escriure i ho fera tot ple de faltes. Per tant, és important que siga capaç de dominar les dues llengües, perquè depenent de les comarques, per exemple, si a la Plana Baixa, a Vila-real, el valencià és fonamental, és importantíssim, no? N'hi ha d'altres que són castellanoparlants de tradició o no ho estan, però tu com a professor tens una mobilitat, pots anar al nord, al sud...
Mire, per el que comenta la gent i és els comentaris que m'arriben, el que pensen, esta senyora és titulada superior de trompa, és a dir, és una persona que és de música i va ser la primera dona en Espanya en obtindre aquesta titulació superior. Al final diuen, o almenys ho fan arribar, que el que volen és que siga una bona professora de música. No obstant, si li pareix, anem a sentir el diputat nacional Joan Baldoví. Què és el que ocorreix en roda de premsa quan és i li pregunten els periodistes?
Mi madre, que era la persona que más me quería, me enseñó valenciano. Cuando he tenido que salir fuera, he tenido que aprender el idioma oficial de cualquier país. De cualquier país. Si una persona está 35 años, en un sitio donde hay dos lenguas oficiales, creo que si ama a esta tierra que le está dando la posibilidad de tener un empleo, lo mínimo que puede hacer es sacarse el título de otra lengua oficial. ¡Oficial! Lo dice la ley, no lo digo yo, lo dice el Estatuto de Autonomía. Tenemos dos lenguas oficiales. Y mis hijas, mi nieto, cuando va a la escuela, tiene todo el derecho del mundo en ser atendido en las dos lenguas oficiales de mi tierra. Mi madre...
Arreglo seguida de que se fea pública eso, el señor Valdovidia, en castellà. ¿Alguien se imagina que un profesor valenciano no supiese hablar en castellano? En Chativa, una profesora que lleva 35 años en la educación pública no ha querido aprender la lengua oficial de la tierra donde trabaja y que le demandan sus alumnos. Y le contesta, porque anem a sentir que ens ha enviat un audio. És el que anem a sentir ara en este moment. I contesta el president provincial d'Espanya, Suma. Ell és Pepe Aymerich. I li contesta lo següent. A veure, senyor Valdoví, l'Estatut valencià en el seu artícul 6.4 diu ningú podrà ser discriminat per raó de la seva llengua. Fas a casa l'Estatut i deixes de vore notades que li va a donar un infart. Vol sentir antes lo que pensa el president provincial d'Espanya, Suma, o vol contestar ara?
Sí, vull dir, és que l'Estatut és molt clar, exactament. Què passa si ningú és discriminat per la seva llengua? L'alumnat que va a un servei públic, perquè entenc jo que el professorat, quan està ensenyant, està prestant, està donant, atorgant un servei públic. I, per tant, l'alumnat que va ahir té dret a no ser discriminat tant si és valenciano parlant com castellano parlant. I el funcionari, que és el que dona aquest servei, sí que està obligat a facilitar que se complisca l'Estatut, perquè suposa que els funcionaris estem per això, no? Mm-hmm. Per a que es complisca la llei i totes aquestes coses, no?
Si li pareix, l'escoltem, el que ens ha enviat.
Senyor Baldoví, he escoltat la seva argumentació per a justificar la no renovació del contracte com a professora de música després de 35 anys d'haver exercit com a professora de l'instrument de trompa. Sabem que és la primera dona en Espanya en aquesta especialitat. La seva argumentació es basa en la temporalitat de residir en la Comunitat Valenciana i en l'Estatut d'Autonomia, on diu que el castellà i el valencià són oficials en la CV. Però el que veig, solament veig el que li interessa i allò que li pot desacreditar o omet. Si seguís llegint l'article 6 de l'Estatut d'Autonomia, en el punt 4 diu ningú podrà ser discriminat per raó de la seva llengua. Vostè, senyor Valdoví, li està negant a la professora de trompa de Xàtiva un dret estatutari, el no ser discriminat per raó de la seva llengua.
Vostè, Santi, ha tingut que eixir d'ací de la Comunitat Valenciana i ha donat classes a altres llocs del món. Uh-huh. La seva experiència, quina ha sigut?
Home, jo diria que per la meva llengua no m'han discriminat, però, no sé, vivia a Alemanya, doncs evidentment vaig aprendre alemany. Quan vaig viure a Irlanda vaig aprendre anglès i com que no vaig estar bastant de temps, no vaig aprendre el gaèlic, que és la llengua cooficial allí a Irlanda, i que, per cert, és que de vegades ens pensem que la realitat valenciana és com si l'haguem inventat així, no? És una realitat bastant comuna a Europa. A Irlanda, doncs, n'hi ha dues llengües cooficials. Una, tan potent com l'anglès, que és potentíssima, és una llengua la que s'utilitza com a llengua franca mundial, ni més ni menys, i l'altra és gaèlic, que tothom respecta i que els funcionaris que volen garantir al ciutadà... És que així es barregen moltes coses, no? A veure, que a qui se li garantissen els drets? Als usuaris de l'administració. Qui els ha de garantir? L'administració. El funcionari què és? L'administració. Per tant, parlar de discriminació al funcionari, el funcionari és que ha de tindre la capacitat, perquè m'entenga la gent, si tu has d'operar, eres, diguem-ne, metge de, com es diu, cardiòpata, del cor, imagina que algú diu que és que t'estic discriminant perquè no saps operar del cor, però eres metge. Però és que t'has de dedicar a operar del cor. Per tant, t'he d'exigir que sàpies operar del cor. En l'ensenyament, com que les matèries lingüístiques, valencià, castellà i anglès, són instrumentals, és evident que una persona que es dedica a l'ensenyament ha de tindre aquesta capacitat, perquè torna a dir, dins del, una miqueta el llenguatge didàctic, pedagògic, s'utilitza la paraula instrumental, que vol dir que la llengua s'utilitza per a tot, tant per a fer classe d'història, d'anglès, ara en alguns casos també teníem assignatures que es feien en anglès, a més una cosa que em sembla fantàstica, si, si és efectiva, si l'alumnat ho entén i ho segueix. I el que sí que vull dir, jo he treballat a Alemanya com a professor de filologia romànica, precisament en les de lingüística. La facultat de Bonn, que és on jo treballava, allí feien fins i tot islandès, que és una llengua que parla 200.000 persones. Només quatre vegades a esta ciutat parlen aquesta llengua. I que hi ha llengües com esta, o encara més minoritàries, com el gaèlic irlandès, que he dit, que són oficials en la Unió Europea. En canvi, el nostre valencià, que el parlen milions de persones, moltíssimes més que altres llengües oficials, com el danès o el gaèlic irlandès, que he dit, no és oficial, que a veure si l'estat espanyol s'ho apunta, i este senyor que ha parlat ara de discriminació, per a que els parlants de valencià se'ns deixi de discriminar per part de l'estat espanyol, que no podem parlar en el nostre estat, en el Congrés, en la nostra llengua. Són coses que també són curioses, no? Perquè...
Si li pareix, sentim, vostè ha treballat fora i ha dit que vostè ha pogut treballar en Irlanda fins i tot sense dominar el gaèlic, no?
Sí, jo he pogut treballar a Irlanda, treballava en la Guinness, concretament, netejant, bueno, la fàbrica de cervesa. Però
si haguera treballat...
Clar que haguera après el gaèlic. De fet, me vaig apuntar, l'Ajuntament feia...
Sí, però era obligat saber-lo?
Per a treballar a la Guinness, no.
No, però... era una empresa privada, la Guinness, entenc, no?
Sí, però n'hi ha empreses privades que també t'ho demanen, eh? Perquè...
Sí, però en aquest cas parlem, el que ens ocupa és...
Els funcionaris, en aquell moment, l'havien de saber, l'havien de conèixer.
Mm-hmm. Sentim el que ens diu respecte a això, també en aquest cas, el president d'Espanya, Suma. Mm-hmm.
Si me permet, li contaré com va ser la primera paraula que vaig aprendre de la llengua castellana. Quan tenia 4 anys, a l'eixir de la classe d'infantil, abans cagons, com vostè sap perfectament, aplegué a casa molt content, perquè havia deprès que la taula es cridava també mesa. El meu sentiment va ser d'alegria i no de tristor. És a dir, la llengua és un mig de comunicació i d'interacció entre les persones i no un fi, com vostè pretén impondre en la Comunitat Valenciana. A més, li diré que tinc una filla enginyera treballant en una refineria en Londres des de fa 15 anys. Ni té el C1 ni té el C2 d'anglès. I fa poc es va traure un màster i no li varen demanar que acreditar el coneixement de la llengua. Senyor Balduí, respecte els drets de les persones i tot anirà millor. Que tinga un bon dia.
Sí, en este cas estava parlant, o li contestava al senyor Balduí, com bé sap vostè, avui hi ha una sessió de control, no podem tindre'l, que l'haurem tingut, si no haguera donat aquesta casualitat, però no sé si vostè vol apuntar alguna cosa d'això.
Jo crec que és que, com sempre, es barregen coses. Vull dir, evidentment, no és el mateix una empresa privada que l'administració pública. l'administració pública té unes normes que s'han citat així, l'Estatut, i efectivament, com s'ha dit, una miqueta tergiversat perquè m'he explicat, l'administració pública té l'obligació, és que això és l'obligació de l'administració, garantir els drets dels ciutadans. És l'obligació de la funció pública garantir els drets de la gent, que són la que paga els impostos, perquè no oblidem que els funcionaris treballen per a la gent i els polítics treballen per a la gent i no al revés. Vull dir, és que de vegades això ens ho oblidem. Jo sí que volia també dir, quant a la definició del que és una llengua, que simplement és una forma de comunicació, això no és així. Vull dir, jo no vaig a posar-me ara a fer una classe en la ràdio d'antropologia i de coses, o d'etnologia, però les llengües no són simplement una forma, una manera de comunicar-se, són moltíssim més. Les llengües sempre estan impregnades de la cultura en la que es desenvolupen, es dipositen, les seues tradicions, la seua cultura popular, tot això és part de la llengua, fins i tot. Però jo moltes vegades ho haurà vist la gent, és que això jo no sé com ho traduiria del valencià al castellà. Podria, ara no em ve al cap res, però hi hauria moltíssims exemples. Tot és traduïble, però veiem aquesta complexitat a l'hora de certs conceptes, no? Explicar-los en una paraula en una altra llengua. Per què? Perquè les llengües són també cultura. Nosaltres, de vegades, haureu sentit, amb molta tristor, parlar que hi ha llengües que s'han extingit, que han desaparegut. Uh-huh. I tots sabem que en antropologia això és una pèrdua fatal, vull dir, de tribus, de pobles menuts. Per què? Doncs per moltíssimes coses, perquè la forma d'aquesta llengua, on està col·locat el subjecte i el predicat, tot això canvia segons la llengua, per tant és un tresor que hem de mantindre. I crec que és bo, encara que podríem fer molt més, probablement si no tinguérem a certa gent fent política en això, jo sempre dic que la llengua no és de cap partit, la llengua és de tots, pensem com pensem, per tant, jo crec que hauríem de tindre una miqueta més de responsabilitat de, amb el que estem tractant, que és el nostre tresor antropològic del poble valencià. I crec que és l'obligació dels polítics, dels responsables públics, mantindre i ser tresor antropològic i ser tresor de la tradició, de la cultura, de la història del poble valencià, que és la nostra llengua. I si comencem a crear polèmiques i a confondre, jo crec que malintencionadament, doncs no fem cap bé a la nostra llengua, que ja està un poc malmesa. I llevem-nos aquest complex d'inferioritat, perquè és el més normal del món a Europa. Alemanya està al frisó, que per cert també s'estudia. Suïssa, que és un dels països més desenvolupats del món, no sé si estava en la segona posició, té 4 llengües oficials, obligatòries també per al funcionariat i per a l'ensenyament. Este debat que estem tenint seria impossible, vull dir, tothom entén que Suïssa és un país, i poden ser perfectament de dretes, d'esquerres, superpatriotes de Suïssa, que no té res a veure una cosa amb l'altra. Igual s'estimen les seues 4 llengües, vull dir, és que no tenim per què barrejar. Jo respecte sempre, ho he de respectar des del punt de vista tècnic, cada un que ve a les classes doncs pensa d'una manera, evidentment, però la llengua jo crec que ha d'estar més enllà, jo ho dic moltes vegades. Mira, si a l'Ajuntament de Vila-real, que no sé si és exemple perquè a Vila-real tenim aquesta forma d'entendre la llengua peculiar nostra, jo crec que no n'hi ha cap partit de cap signe polític que no li hagi sentit un valencià preciós, que sempre dic que el de Vila-real és el més bonic a tot això. Uh-huh. I crec que tots se l'estimen d'alguna manera, però reflexionem, no? Si aquestes polèmiques que algú malintencionadament ha tret a la llum fan bé al nostre patrimoni lingüístic com a valencians. Mm-hmm.
El que ens diuen, no, i sobretot vostè està parlant i a mi estan enviant-me coses perquè jo estigui dient-li, el que consideren o em diuen que ens pareix perfecte, el que volem és que, a més li puc llegir, el que volem és que vulguin la nostra llengua, que és preciosa i a més ens agrada molt quan la parlem, però en un lingüista, en un mestre, en un docent, però el que volem, per exemple, és pues, que una persona coopere, o un metge, siga un bon metge, que deixem un poc a banda si parla valencià o no. Això és el que nosaltres volem, la no imposició, si no és que no tinga res a veure la llengua en les, destreses que tinga, per exemple, un metge, un que treballa en una seguretat social, que ja no parlem del funcionari que treballa atenent al públic, que d'alguna manera sí que té que atendre les dues llengües, no?
I aquest discurs el compartiria si se fera també per al castellà. Aleshores entendria que és un discurs que no se fa amb males intencions i diré, no, és igual, en que parli anglès és suficient. Si això...
No, m'ha fet gràcia per allò de que al final l'anglès ha fet pues, una única llengua...
Sí. Que vinguin xinesos, que siguin metges i pues, si se fa aquest discurs també... Doncs, pues,
ho compra, no?
Ho compra i en que parlen xinès no cal que parlen castellà, que operen, no te podran explicar si t'han tret això per tal o per lo que siga, no podran, però si la gent vol això, doncs bueno, però jo el que pense és que més que un argument és un sofisma, és una manera de justificar que el valencià és una llengua inferior i que no fa falta per a res, i jo això no ho compartisc. Pense que s'ha de fer que la llengua siga necessària per a que aquesta dignitat de la que parlava del nostre poble siga real, no siga imaginària. Per a que aquest patrimoni lingüístic, històric que tenim, no siga una imaginació ni una utopia, sinó que siga una realitat.
Mire, per exemple, vostè treballa en un, lloc on, bueno, en l'escola escola per adults, no? Quan aplega algú, vostè li parla tot el temps en valencià i si ell li diu que no l'entén, no canvia l'idioma?
És que jo estic en una escola, aleshores estic ensenyant. Per tant, la meva funció és aquesta. No sé si te contesté prou, m'entens? Evidentment, si acaba d'arribar, t'ho dic clarament, si acaba d'arribar i no parla valencià, doncs li parla castellà i li ensenya el valencià. És que és la meva obligació.
Pues, moltes gràcies, Santi Cortells, per haver estat així i haver-nos explicat el seu punt de vista.
Gràcies a vosaltres.